Vinga, són les 11:05, les 18:05, a la remissió us hem d'explicar que avui és una molt bona oportunitat per aprofitar i anar al cinema, perquè de 4 a 18, a les 6 de la tarda, tindrem l'oportunitat d'assistir a una xerrada sobre neuroeducació d'en David Bueno Torrents, doctor en Biologia i investigador de la Universitat de Barcelona sobre genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament, professor de genètica, també ha estat investigador de la Universitat d'Oxford i ha realitzat estades a diverses altres universitats, centres europeus i estadounidens. Avui el tenim aquí a Ràdio Illa, tenim doncs la gran sort de poder parlar amb en David Bueno Torrents. Bon dia, David, bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Doncs és un honor per nosaltres parlar amb tu avui, perquè déu-n'hi-do, quantes coses, quants de llibres... I sobretot, doncs, sobre aquesta xerrada, no? Entenc que va una mica de la mà, no?, del teu llibre Neurociència per a Educadors.
Sí, aquí, de també El cervell de l'adolescent, o Educa el teu cervell, és tota una col·lecció que bueno, intento entendre, intento ajudar a que entenguem com som, de fet, no?
Molt bé, doncs, abans d'entrar en la matèria de la neuroeducació, et volia fer una pregunta, doncs, una pregunta bàsica. Jo crec que és, que som producte de la natura, de la genètica o de la cultura?
Una mica de cada. Ara som producte de la genètica. Tenim, a veure, 20.300 gens, és el nostre genoma, que està condicionant, no determinant, i això és molt important, però sí està condicionant com ens formem, com canviem, com creixem, i també totes les nostres funcions mentals. Hi ha persones que genèticament doncs, estan més predisposades per tenir més memòria que d'altres o ser més creatives que d'altres. Això no ho podem negar i no ho podem evitar. A mi m'agrada dir, jo sóc genetista de formació, i a vegades dic que em dol dir-ho, però els gens no els podem tocar.
Clar.
El que sí podem tocar és l'ambient, i això és la part que és important. Una persona amb bona predisposició genètica per ser creatiu, si jo li mutilo la creativitat, no el deixo experimentar, fins i tot a vegades els podem amonestar. Això passa sovint sense adonar-nos. Mm. Anem als infants. Quan a un infant tu li dius, però quina tonteria estàs dient, va, deixa això i fes altres coses. Mm. Li estem dient aquesta curiositat, que és creativa, que tu tenies, no només no et serveix, sinó que et faig sentir malament per haver-ho fet. Aquesta és la part ambiental, que de fet és la més important, perquè aquí sí que podem actuar.
O sigui, per exemple, si genèticament poguéssim doncs, veure un perfil diguem, genètic d'una persona amb la seva interpretació diguem, darrere, podríem conèixer aquella persona una mica?
Podem conèixer alguns trets bàsics. Mm. Però després l'ambient els pot alterar i els pot alterar molt.
D'acord. A partir d'aquí, doncs, la neuroeducació, en què consisteix? Què vol dir?
Mira, és una fusió entre diverses disciplines acadèmiques que el que intenta és entendre des d'un punt de vista neuronal del cervell com aprenem, per què hi ha estratègies pedagògiques que funcionen i d'altres que no, com tot allò que aprenem condiciona com es continua formant el nostre cervell. És una manera diferent d'entendre, de fet, el que la pedagogia ja porta dècades dient. No estem inventant res nou, eh?
D'acord.
A mi m'agrada molt dir-ho això perquè... la neuroeducació no és un substitut de la pedagogia. No venim a reemplaçar-les, que no podem fer-ho tampoc. El que fem és aportar dades. És una altra disciplina, la neurociència en aquest cas, que ajudin a continuar entenent com aprenem i a dissenyar cada vegada estratègies pedagògiques més òptimes.
Molt bé, i quins descobriments de la neurociència ens poden donar pautes, no?, per aprendre millor?
Mira, n'hi ha diversos, n'hi ha molts, però jo n'hi ha uns quants que trobo que són fonamentals, però repeteixo, la pedagogia de principis de segle XX, ho tenien tan clar com ho tenim nosaltres, passa que després hi va haver una involució molt profunda.
D'acord.
Però, per exemple, el paper de la motivació. A través de la motivació, nosaltres, el nostre cervell literalment s'energitza, rep més sang, més glucosa i més oxigen, funciona millor, i tot el que aprenem ho aprenem millor. Clar, no és el mateix aprendre per obligació de memòria i perquè sí, que potser hi ha algú que això el pot motivar, però en general no gaire.
Ja.
Que aprendre perquè estem convençuts que allò ens està generant un benefici cognitiu, un benefici social amb el nostre entorn, és aprendre per convenciment. Mm. I aquí hi ha el segon factor, que és tota la part emocional. Les emocions són clau per aprendre. Podem aprendre sense emocions, podem. però és molt menys eficient. Ara bé, el tema de les emocions és complex, perquè la por és una emoció.
Clar.
Es pot aprendre amb por? La resposta és que sí, podem aprendre amb por. Passa que són uns... amb pànic no, eh? El pànic ens bloqueja. Però amb por sí. El problema és que tot el que aprenem amb por, el nostre cervell després no ho vol fer servir perquè revivim aquella sensació incòmoda que no agrada a ningú de la por. Per tant, el que hem de promoure són emocions que ens permetin continuar avançant tota la nostra vida, i això és bàsicament la curiositat i la confiança.
Ara es diu molt, no?, això de... hi ha moviments i contramoviments, no?, de, diguem que s'han instaurat noves formes o s'intenta cada vegada més a les escoles, no?, intentar, doncs, aplicar aquests coneixements, no?, intentar implicar més els alumnes emocionalment, intentar que l'experiència de l'aprenentatge sigui més orientada a, diguem, al joc, que es sentin més implicats, no?, en el procés, i que no sigui tot, pren això i demà m'ho expliques. Pel que sembla, s'hauria de fer així, no? És una bona cosa. Des del punt de vista neurocientífic, va bé aquest impàs que estem fent. O la memòria, la memorització aquesta de hem d'aprendre, doncs aquests escriptors de memòria segueix sent necessària. Què pensa vostè?
Mira, és un compromís. És un compromís. Cap dels dos extrems és bo. L'extrem de quan jo estudiava, que jo estudiava als anys 70-75 del segle passat, no? Que les coses les apreníem de memòria i perquè sí. Home, sí que recordo moltes coses de les que vaig aprendre sense cap altra utilitat que aprendre-ho per superar uns exàmens, perquè si no, et renyaven, et castigaven i et ridiculitzaven.
Clar.
Apreníem amb por. Jo vaig tenir la sort que no em costava aprendre i, per tant, jo no ho vaig viure amb gaire por, però tinc companys que ho van viure amb pànic, amb autèntic pànic.
Sí.
Clar, allò no és bo. Fer-ho tot de forma dinàmica, a través de jocs... Home, tampoc no hem de passar a l'altre extrem. L'important que és tenir unes quantes idees bàsiques apreses de memòria, però apreses en un context en el qual tu li trobis una utilitat, anava a dir una diversió, però no es tracta de que tot sigui joc i diversió, es tracta de que no signifiqui un pal. És allò, he d'aprendre no sé què, hosti, quin pal, quina pallissa, no. És, ho he d'aprendre i ho faig en un context on jo em sento implicat en aquell context per després aplicar-ho de forma transversal, de forma competencial, a través de diferents dinàmiques. Aleshores, és aquesta combinació el que permet assolir una màxima maduració del cervell. I aquí, sovint, tenim un problema, que són les proves, els exàmens.
Sí.
Ara no es poden dir exàmens, és igual, en diem proves, és igual, tant és el mateix. Clar, si jo ensenyo d'una forma més àmplia, implicant-hi la motivació, implicant-hi estats emocionals determinats, i continuo avaluant de forma clàssica, clar, aquí tinc un problema, perquè no estic avaluant allò que estic transmetent, i això és el que passa moltes vegades a les enquestes, que et diuen, no, és que sembla que estiguem perdent, no estem perdent res, simplement no estem mesurant allò que... És com si ens estiguéssim entrenant tots per fer una cursa de 100 metres llisos a la màxima velocitat, i després ens avaluem fent una marató. No té cap sentit.
Efectivament. S'haurien, per tant, de canviar les formes d'avaluació, però vostè eliminaria, per exemple, els exàmens o les proves?
A veure, jo no els... No. Eliminar-los no, perquè cal saber en quin nivell de desenvolupament es troba cada infant. Una altra cosa és que durant la primària les notes no haurien de ser importants ni rellevants ni pels infants ni per les famílies. Clar, aquí hi ha un aspecte pedagògic de cara a les famílies. És veure que l'infant va progressant, que l'infant progressa a un ritme diferent i hi ha uns condicionants genètics darrere que no podem tocar. L'important que és, quan acabin la primària, tinguin assolits uns mínims per després fer una secundària obligatòria, i a partir d'aquí, doncs, hi ha mil camins oberts que poden seguir segons els seus interessos o les seves capacitats. El que no té sentit és obligar-los i forçar-los a assolir un nivell determinat a tots, perquè n'hi ha que no l'assoliran mai.
Yeah.
És clar, això els fa sentir terriblement malament, terriblement incòmodes, i a partir d'aquí venen moltes frustracions que estan perjudicant els seus aprenentatges posteriors. Llavors, aquestes proves han de servir perquè el docent vegi que el seu grup aula està progressant de manera correcta i detecti quins alumnes potser necessiten un recolzament especial en alguna àrea. Però ha de servir per això.
Per exemple, vostè creu que, bé, o segons el que ha estudiat, òbviament, hi ha persones de veritat genèticament, diguem, de lletres i de números? Això funciona així?
A veure, hi ha una predisposició, sí, hi ha una predisposició. Però la major part de diferències les establim nosaltres després.
D'acord.
Quan ens trobem en una situació, per exemple, no sé, uns problemes de matemàtiques a un tercer de primària, i ens trobem que l'entorn ens pressiona perquè els fem d'una determinada manera i potser hi ha persones que els costa més, a què aprenen? Aprenen a tenir, a veure, anava a dir mania, entre cometes, a les matemàtiques, o quan et fan aprendre doncs, a uns autors de memòria, memòria pura i dura, i potser la memòria no és el teu fort, aquest seria el meu cas, o el cas de quan jo era infant, aprens que allò no t'agrada, però no perquè no t'agradi. Jo he après moltíssima història, moltíssima literatura, després dels estudis obligatoris, perquè m'ha interessat, no en aquell moment, perquè em sentia incòmode, perquè no era el meu fort memoritzar, perquè sí.
Déu-n'hi-do. I també, doncs, això de les intel·ligències múltiples, diguem, és una cosa... És així, no? O sigui, les persones tenen genèticament, diguem, més desenvolupades algun tipus d'habilitat que altres?
Mira, sí i no... I ni tot el contrari.
D'acord.
Mira, explico. La hipòtesi de les intel·ligències múltiples que va proposar Howard Gardner ja fa, doncs, potser 40 anys o una cosa així, o 30 anys, en el seu moment va ser un gran pas endavant. Fins aquell moment es pensava que la intel·ligència era molt reduïda. Era bàsicament lògico-matemàtica, lingüística i alguna coseta més. Clar, Howard Gardner, un psicòleg nord-americà, va dir que o va proposar que hi havia moltes més intel·ligències. Em va anomenar intel·ligències múltiples. El que s'ha vist en els estudis de neurociència és que no tenim moltes intel·ligències. En tenim només una.
D'acord.
Passa que és molt més àmplia i incorpora tots els matisos de les intel·ligències múltiples i més, i encara més i tot, però que no són intel·ligències diferents perquè tot nodreix una única intel·ligència.
D'acord.
De fet, el mateix Gardner, posteriorment, va dir que... ell va reconèixer que l'expressió intel·ligències múltiples no era gaire afortunada i va dir, si n'haguéssim dit facetes múltiples de la intel·ligència, encaixaria perfectament bé. I així és com ho hem d'interpretar. I sí, hi ha persones que genèticament tenen més predisposició per alguna d'aquestes facetes o per una altra.
El títol de la xerrada d'avui porta la paraula incertesa. Aprendre des de la incertesa, no? Com funciona aquesta incertesa? Perquè incertesa, si en teoria neuroeducació, no semblen com moltes certeses, no del contrari, no?
Bé, és pel context on vivim. A veure, vivim en un món que és dinàmic, que és canviant, que està canviant constantment i que és incert. D'aquí ve
això
aquest nom d'incertesa.
Això és totalment cert, sí.
Clar, no sabem cap on anirà. Clar, hem d'educar els infants per un món que és incert.
Sí.
Clar, si jo els educo de forma rígida, com si d'aquí 40 anys, quan ells tinguin la meva edat, o de fet més joves que jo ara i tot, però si jo els educo perquè d'aquí 40 anys tot sigui igual que és ara, això és un error.
Ja.
Perquè d'aquí 40 anys no serà igual que ara, però és que a més no sabem com serà. D'aquí ve la idea d'aquest d'educar en la incertesa, és el món és incert, ens hem d'educar sobretot per ser capaços d'adaptar-nos als canvis, però una cosa que per mi encara és més important que adaptar-nos als canvis, o igual d'important, que és hem de ser capaços de ser nosaltres qui promovem els canvis que considerem més adequats.
Molt bé.
No deixar que sigui l'entorn que ens condicioni, sinó, a veure, ens agrada que la tecnologia digital estigui a tot arreu, sí o no?
Clar.
Bueno, doncs si decidim que no, posem-hi un fre, d'alguna manera, per posar un exemple que està molt de moda ara, O la intel·ligència artificial, volem que governi les nostres vides, sí o no? A Albània hi ha un ministre que és un sistema d'intel·ligència artificial. Clar, volem tenir ministres que siguin màquines, que siguin algoritmes o no. Aquest és el futur que nosaltres podem decidir i aquí és on va una mica aquest eduquem-nos en aquesta incertesa.
Doncs parlant això de les pantalles, com influeixen en l'aprenentatge? No sé si això vostè ho ha estudiat també.
És un dels treballs que he estat implicat. De fet, he format part fins aquest estiu d'una comissió de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Educació, que es deia la Comissió per una Digitalització Responsable.
Clar.
Mira, la meva idea, que ve basada en els treballs científics, sabent que sempre hi ha un més i un menys, que s'ha d'aprendre amb un marge d'error, sempre. La gran diferència està entre l'ús i l'abús de les pantalles. L'ús, a veure, és que són imprescindibles.
Totalment.
I ara aquí estem parlant, però tu tens un ordinador davant per anar seguint una mica el guió. Jo no en tinc cap, però tinc el mòbil en mode avió a la butxaca i just abans d'entrar estava mirant coses en el meu mòbil. Fins als 6 anys no necessiten tecnologia digital per res. És més, mai hauria de ser ni una forma prioritària de joc, de diversió, molt menys d'aprenentatge, i encara menys per aparcar-los i que no ens molestin en els adults.
Yeah.
El joc que més estimula el cervell és el joc clàssic, és jugar amb l'arena de la platja, amb l'aigua, amb pals, pedres i pinyes, i mullar-se quan plou.
Clar.
Aquest és el joc que realment estimula el seu cervell. Des d'aquests 5-6 anys fins a l'adolescència, fins a mitja hora d'utilització de tecnologia digital per lleure al dia, es considera un ús raonable. Entre mitja hora i una hora, depèn de cada persona, depèn de la seva pròpia genètica. Però més d'una hora és un abús, claríssim. I a l'adolescència, fins a una hora de diversió és un ús raonable, entre una hora i dues hores, depèn de cada persona, i més de dues hores és un abús, igual que els adults, Igual que els adults.
Doncs...
Això no compta les estones de fer servir un ordinador per fer un treball.
Clar, clar. De lúdic, no?
De lúdic, clar. Però tampoc no poden estar tot el dia amb un ordinador fent treballs, perquè això fa que es perdin la socialització. Mirar la persona del costat, intercanviar... Ara és molt més sa. El que fèiem a la meva època, que buidàvem un bolígraf, posàvem granets d'arròs, i els tiràvem bufant per emprenyar el company de més enllà. És molt més sa això que no pas enviar-se missatges a través d'un ordinador.
De fet, es diu, no?, que ara les noves generacions... Bé, també se'n parla molt de les noves generacions pobres i al final tampoc no sé si els coneixem tant, saps? Però el que sí que es diu és que són més introvertits, per exemple, que no els agrada, per exemple, coses típiques d'abans de joves, com sortir de festa o... inclús tenir relacions sexuals. Són més introvertits. No sé si pot ser per les pantalles o per què.
Bueno, hi ha molts factors. Les pantalles t'aïllen. Pensem que a través d'una xarxa social estem relacionats amb tot el món, però de fet estem aïllats perquè les fem servir tan sols.
Ja.
I això el que fa és que el cervell percebi aquesta solitud i tendeix a aïllar-se. Molts prefereixen estar a casa tancats xatejant que... amb la colla d'altres adolescents o joves fent un tomb per al carrer, per la platja, anant a prendre una orxata. És igual.
Oh.
Vale? El que hem de promocionar és això.
Clar, l'interacció, no?, amb l'entorn també.
L'interacció amb els altres, amb l'entorn i amb les altres persones. És molt més sa veure uns adolescents pel carrer fent d'adolescent.
Sí.
Vol dir que de vegades o ens criden o es donen petites espentes, molt bé. És molt més bonic. Hauria de ser socialment molt més bonic veure això que no pas dir, oi, que tranquils que estem, que no se sent ningú, perquè estem tots tancats a casa. No.
De fet, la xerrada d'avui va destinada a professors o una mica és oberta?
És oberta, és oberta. Els professors hi trobaran, doncs, unes quantes idees per l'aula i les famílies, per descomptat, per gestionar el dia a dia de manera més... més amorosa, anava a dir, fins i tot,
clar.
Queda una mica hippie dit així,
però... No, està bé.
Però no, a veure, és que, a veure, una família ha de ser un lloc on la gent se sentin a gust i còmodes i on hi hagi una estima profunda. Doncs com podem afavorir aquest vincle? Parlaré molt de la importància d'aquests vincles. Com podem afavorir aquest vincle a casa nostra per sentir-nos més a gust i créixer tots, perquè els adults continuem creixent també, créixer tots d'una manera molt més satisfactòria.
Molt bé, no sé si podria donar alguns exemples que d'alguna cosa que dirà avui, algun tip, algun consell.
Mira, el primer és mantenir aquest vincle. I aquest vincle l'hem d'establir i recuperar cada vegada que ens trobem amb les altres persones. I implica mirar-nos a la cara. Quan arribem a casa i ens trobem els fills, o ells arriben i nosaltres ja som a casa, és dedicar uns minuts a mirar-nos i estar presents, no només amb el cos present, sinó mentalment presents, amb tota l'atenció plena, amb interessar-nos per l'altra persona. S'ha vist que uns pocs minuts d'aquest interès genuí per l'altre afavoreixen el benestar emocional i l'equilibri no només dels pares respecte als fills i dels fills respecte als seus pares, sinó dins de la parella també.
Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies, David Bueno Torrents, doctor en Biologia, investigador de la Universitat de Barcelona sobre genètica biomètrica evolutiva i del desenvolupament. Recordeu que avui fa una xerrada precisament al cinema de 16 a 18 hores. Aprendre de la incertesa, què ens aporta la neuroeducació. Moltíssimes gràcies per compartir aquests coneixements aquí, a Formentera, i per haver-nos atès avui.
A vosaltres, gràcies.
Vinga, ara us deixaré amb una cançó que es diu Mi Genética, d'en Paranoia.
Tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó.
Tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó.